Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per anar amb compte amb la visibilitat reduïda. Alguns punts de l'Empordà presenten boires i boirines que seran presents tant aquest matí com a partir del vespre.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
No els enganyaré. Portem diversos dies al darrere d'aquesta notícia que vam avançar el dilluns i que arran de la publicació a Ràdio Capital ha tingut un ressò d'abast estatal. Per què portem dies i no ho expliquem fins dilluns? Doncs perquè abans d'explicar una història com aquesta, ens hem assegurat molt bé que de comptar amb totes les versions possibles o com a mínim de contactar amb tots els implicats que tenen relació amb un assumpte tan delicat com aquest. Òbviament, la família ha mostrat tota la predisposició a explicar la seva versió, tot i que amb reserves, ja que han limitat el que poden explicar a l'àmbit que el seu advocat els hi ha recomanat. I en aquest punt cal no oblidar que tot parteix d'una denúncia pública al Facebook. Per la seva banda, l'Hospital de Palamós inicialment decideix emetre un escuet comunicat i posteriorment, ahir, dimarts a mig matí, veient la volada que ha agafat l'assumpte, convoca una roda de premsa. D'entrada, vagi per davant que des d'aquest mitjà no s'acusa a ningú de res. Ni donem per fet que l'hospital va negligir en les seves obligacions, de fet jo mateix en alguns articles he elevat la feina de l'hospital i els seus professionals, ni qüestionem la versió de la família. Ens hem limitat a explicar els fets. Sí creiem, però, que aquesta roda de premsa s'hagués hagut de produir abans. Emetre un curt comunicat, després, per cert, que els hi haguéssim d'insistir bastant en la seva versió, no és suficient en l'era de la comunicació i en un moment en el que, a través de les xarxes socials, la informació corre com la pólvora. Tant de bo no haguem de tornar a informar de circumstàncies com aquesta, però si algun dia passa, confiem tenir tota la informació de primera mà i des del primer moment. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tot un grup de gent que estan a punt, preparats des de la redacció de Ràdio Capital per explicar-vos les notícies més pròximes, les de casa nostra. Tema de portada, de fet, tema de portada des de fa ja 3 dies. L'Hospital de Palamós es defensa ara del cas de la dona morta a urgències. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. En una roda de premsa convocada ahir, l'hospital va negar que hi hagués cap error o negligència.
És veritat que es va coincidir un tipus de pacient amb molts pacients en molt poc temps de nivell de complicitat alta.
El Departament de Salut de la Generalitat va anunciar una investigació del cas.
I ahir va fer un any de la primera sortida de la presó de la Dolors Bassa. Mesos més tard, però, l'exconsellera tornava a entrar a Alcalá Meco, Gerard Escaig.
Bon dia. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, deixava en llibertat condicional sota fiança de 100.000 euros l'exconsellera Torroellenca. Bassa passaria a liderar la llista d'Esquerra Republicana pel 21D i al març tornaria a quedar empresonada.
Palamós no tindrà una llista unitària per l'independentisme, Eugènia Güell.
Bon dia. Ho va proposar l'ANC de Palamós a les formacions municipals independentistes, però totes han rebutjat la proposta. L'ANC ha recomanat ara fer acords postelectorals per tenir un govern independentista.
I no marxem de Palamós. Iolanda Aguilar ha estat escollida com a primera secretària local del PSC.
Aguilar vol consolidar el partit com a alternativa a l'actual govern i que sigui un projecte obert, segons ha dit El Punt Avui.
Les 8 del matí i 4 minuts. Ignasi Sabater no té clar que la Guàrdia Civil arxivi el seu cas. Dani, bon dia.
Bon dia. Dilluns van anar a declarar la caserna de la Guàrdia Civil a Girona els regidors de l'Ajuntament de Verges. Ahir l'alcalde Sabater va parlar en una entrevista al Supermatí.
No hi ha massa res més a investigar i no sé com acabarà. Jo espero que s'arxivi definitivament perquè no hi ha hagut ni delicte d'odi ni contra la Guàrdia Civil ni ningú.
Està acusat de delicte d'odi.
I a la mateixa entrevista també vam saber que el Porta a Porta a Verges duplica els residus reciclats.
Verges es va apuntar al Porta a Porta abans de l'estiu i ja reciclen el 75% dels habitants.
És veritat que havíem fet molta feina prèvia nosaltres de diferents xerrades i d'anar insistint que ens anàvem cap a un nou sistema.
L'alcalde espera que ara s'ampliï a més municipis de la rodalia.
Creu Roja Joventut necessita més de 6.300 joguines per la campanya de recollida de Nadal, Judit Saez.
Sí, bon dia. El projecte Joguina Educativa repartirà joguets no bèl·lics, no sexistes i sostenibles a més de 3.100 infants en situació de vulnerabilitat econòmica a les comarques gironines, entre elles el Baix Empordà.
I Jordi Molina presenta el seu nou disc aquest divendres a Torroella, Eugènia.
El disc s'anomena Retrat en groc i va dedicat als presos i preses polítiques.
I amb només 2 dies de recollida d'aliments es pot proporcionar menjar durant 3 mesos per a una família que ho necessiti, Maria.
Sí, bon dia. Joan Jorbà, vicepresident del Banc d'Aliments a Girona, ha fet balanç del gran recapte de la província a Ràdio Capital. Ens ha explicat a quantes persones atenen i durant quant de temps poden beneficiar-se dels aliments recollits.
Escoltarem, ampliarem una mica més aquesta informació al llarg d'aquest informatiu que ara comença, però abans, i just al començar aquest programa, abans dèiem, fem un repàs a algunes de les activitats culturals de casa nostra. Activitats que arriben a l'agenda, en forma d'agenda, i que repassem amb en Martí Seguer en una activitat cultural que avui passa... El Baix Empordà passa per Begú, on hi comença la segona fira del Playmobil, Martí.
Bon dia. Demà comença la segona edició de la fira del Playmobil, on podreu veure les escenes de la història de Begú juntament amb altres escenes típiques nadalenques en forma de clic.
I aquest cap de setmana que comença demà per alguns, ja que recordeu que demà és 6 de desembre, per tant, pont de la Constitució, comença, perdó, ja ho direm bé, eh? Demà és 6 de desembre, dia de la Constitució, i per tant, per molts, el divendres serà pont. Cap de setmana llarg, per tant, en el que volem saber una mica quina previsió del temps farà, Albert Aparicio.
Bon dia. El dimecres ha començat amb alguns núvols baixos i boirines a diversos punts de l'Empordà, que deixen una visibilitat entre bona i irregular en alguns sectors. Amb el pas de les hores hi haurà més estones de sol, encara que quedaran restes de nuvolositat. La temperatura serà més baixa que ahir, sobretot la màxima, que avui ja no arribarà als 20 graus i baixarà fins als 15. La mínima també serà més baixa, al voltant dels 4 graus, i durant la propera nit es poden tornar a repetir algunes boirines. Demà dijous serà un dia més assolellat, amb recuperació de la temperatura màxima, i l'ambient es mantindrà força tranquil fins dilluns de la setmana vinent, amb una entrada d'aire fred.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Del 6 al 9 de desembre, segona fira de Playmobil de Begú. Una fira per als més petits i per tota la família. Exposició de diorames, tallers de manualitats, de pintacares, xocolatades i el concurs Troba el clic perdut. Del 6 al 9 de desembre, a la sala d'exposicions de Begú, segona fira de Playmobil. Més informació i horaris al web acitbegú.com. Organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begú amb el suport de l'Ajuntament de Begú.
Regala Nadal, regala somriures, regala Grup Carrera.
Grup Carrera, el teu Nadal. Mòbil Xiaomi Redmi 6 de 32 gigas per només 129 euros. Televisor Philips de 50 polzades per només 369 euros. Auriculars AirPod Apple per només 159 euros.
Més informació a grupcarrera.com.
Són les 8 del matí i 8 minuts.
Supermatí, amb en Miquel 40.
L'Hospital de Palamós nega que hi hagués cap error o negligència en el cas de la dona de 84 anys morta després d'esperar 7 hores a seu atesa a urgències de l'hospital. Les explicacions de la instal·lació de l'hospital arriben al mateix dia que el Departament de la Salut de la Generalitat anuncia que ha obert una investigació sobre el cas, Laia.
L'hospital es defensa argumentant que el dia dels fets es van trobar en una situació de màxima afluència excepcional al servei d'urgències i que el temps d'espera es va allargar.
El temps mig d'espera... L'anunci de l'atenció mèdica normalment se situa entre 60 i 80 minuts. I aquell dia es va situar per sobre de les 5 hores.
El doctor Marc Pérez, director del servei d'urgències, va estar molt contundent a l'hora d'afirmar que no hi va haver cap negligència i que es va actuar de la manera habitual. Quan la pacient va entrar al procés de triatge, va ser classificada amb el nivell 3, nivell urgent amb necessitat de múltiples exploracions i estabilitat fisiològica. Tot i això, va admetre que, després de veure i revisar els fets, hauria estat convenient revisar l'estat de la pacient i fer una reavaluació mèdica.
Fent l'anàlisi, més que fallar, el que considerem és que hem de canviar una mica els aspectes de seguiment del pacient quan el tenim a dins el servei d'urgències. És un dels aspectes que estem revalorant aquests dies per poder fer una evolució més continuada, eh? i agafar una actitud més de preventiva per evitar aquestes situacions.
El doctor Xavier Pérez, director assistencial, va declarar que la causa de la mort és un procés abdominal que es va complicar. Va explicar també que no es va practicar l'autòpsia a la pacient degut a que la causa de la mort és natural. Ahir es va conèixer que el Departament de Salut de la Generalitat ha obert un expedient d'investigació pel cas.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, menjar tradicional i casolà fet amb receptes de tota la vida. Esmorzars de forquilla, brasa de llenya, una carta de plats que et faran sentir com a casa i, per descomptat, menú diari. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 616 212 292. 616 212 292.
Obert des del 5 de desembre.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquest dimarts 4 de desembre ha fet un any de la sortida de la presó de l'exconsellera Dolors Bassa. L'any 2017, el jutge del Tribunal Suprem d'Espanya, Pablo Llarena, deixava lliure diversos consellers empresonats abans de la campanya electoral. Amb la llibertat condicional, després de pagar una fiança de 100.000 euros, Dolors Bassa encetava la campanya com a cap de llista d'Esquerra Republicana a Girona. Com també uns mesos fora de la presó, Gerard.
Amb motiu del primer any des de la sortida de la presó, el compte oficial de Twitter de la Dolors Bassa ha recollit declaracions seves des de dins de la presó del Puig de les Basses. L'exconsellera Torroellenca assegura que aquesta llibertat és una incongruència mai entesa. Bassa, després de pagar una fiança de 100.000 euros i quedar en llibertat al desembre, tornava a la presó del Clàmico al març.
El primer empresonament va durar 32 dies, des del 2 de novembre del 2017, quan va anar a declarar a l'Audiència Nacional.
Mentre estava empresonat, el cas va passar a mans de Pablo Llarena, del Tribunal Suprem, que els va deixar lliures al desembre. Amb la llibertat condicional, Bassa va poder tornar a la vida normal, però sense oblidar els primers moments engarjolada. Aquestes eren les seves paraules en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital fa un any.
Els records des de les coses més simples, doncs, dels sorolls, del soroll de tancar la porta, el soroll del recompte, totes aquestes coses, el mal viure dintre sense llibertat, sinó que penses això que comentes, no? Que segons què diguem, sabem que tornem a la presó l'endemà mateix.
Aquesta llibertat va permetre a l'exconsellera d'Afers Socials i Família poder fer campanya electoral pel 21 de desembre. El seu objectiu era guanyar per poder facilitar la sortida dels altres polítics empresonats. Aquestes eren les seves paraules ara fa poc d'un any.
Jo crec que si guanyem seria molt complicat de que tornéssim ràpidament al Calameco, que la gent que està dintre no sortís. Jo m'he esforçat a fer campanya, que ja podeu entendre que amb certa dificultat, perquè les primeres setmanes no era que passa, costa tornar a tenir la vida normal quan surt.
Amb la fiança pagada, Dolors Bassa va passar a ser lliure fins al 23 de març del 2018. Aquell dia, però, Pablo Llarena va decidir tornar a engarjolar a Dolors Bassa i els seus companys. Des del 23 de març, Dolors Bassa segueix empresonada. Ara, però, a la presó del Puig de les Basses, a Figueres, després del trasllat d'aquest estiu.
Presó des de la que vam emetre un programa especial el dia 16 de novembre, que podeu recuperar al nostre web amb, entre d'altres coses, el testimoni, l'entrevista que li van fer a la seva germana, l'entrevista que van fer a diverses persones amigues i properes a la Dolors Bassa i moltes altres històries que vam explicar aquell dia, 16 de novembre, des de la presó del Puig de les Basses. Si voleu, si us ve de gust, podeu recuperar-lo a través del web radiocapital.cat/presó. Allà també podreu escoltar una entrevista que hem fet que vam fer a la Dolors Bassa, que la va fer l'Eugènia Güell d'aquesta casa, i que vam emetre aquell mateix dia. radiocapital.cat/presó. I d'aquí un minut serà un quart de nou del matí. Tornem d'aquí no res.
Gaspar, aquestes festes a Videòcata i Planet ens emboliquen i ens guarden els regals fins que els haguem de repartir.
Regals de tot tipus?
Sí, tots els regals que et puguis imaginar.
Oh, que fàcil i còmode ens ho posen. Ja hi podem anar, doncs.
Videoca Toy Planet, experts en regals per petits i grans.
Videoca Toy Planet, ens agrada veure't feliç.
A Sant Feliu de Guíxols, Rambla Generalitat 56.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palamós no tindrà una candidatura unitària per l'independentisme, tal i com havia proposat l'ANC, Eugènia.
La ANC es va reunir amb 5 formacions polítiques municipals que tenen com a objectiu comú la República Catalana, però ni Lluís Puig d'Esquerra, ni Marc Gafarot de Palamós Futur, ni representants de Junts per Palamós i Sant Joan, el PDeCAT i la CUP, van estar interessats en la proposta i, per tant, la van rebutjar. La ANC Palamós ha recomanat ara que es facin acords postelectorals per facilitar un govern independentista a Palamós.
I no marxem de Palamós perquè la militància del PSC local ha escollit la primera secretària, Yolanda Aguilar, després que l'alcaldessa Teresa Ferrés, que l'exalcaldessa, perdó, Teresa Ferrés, renunciés a la reelecció.
Segons informa el Punt Avui, malgrat això no vol dir que acabi encapçalant la nova candidatura, Aguilar vol consolidar el partit com a alternativa a l'actual govern i que sigui un projecte obert de caràcter marcadament municipalista i que arribi a la ciutadania com a tal. D'altra banda, Raquel Gallego assumirà la secretaria d'organització del PSC de Palamós.
I dilluns van a declarar a la caserna de la Guàrdia Civil a Girona els regidors de l'Ajuntament de Verges, entre dilluns i dimarts, de fet. Forma part de la investigació policial contra l'alcalde Ignasi Sabater, a qui acusen de delicte d'odi. Sabater, en una entrevista en aquest mateix programa, va assegurar que no té clar que la causa s'acabi arxivant, Dani.
L'alcalde va parlar d'una situació d'excepcionalitat.
S'obria una nova investigació per mirar què s'havia dit aquella nit dels fets, etc, etc. Per tant, no ho sé, la veritat és que no, jo crec que no hi ha cas, no hi ha massa res més a investigar i no sé com acabarà. Jo espero que s'arxivi definitivament perquè no hi ha hagut ni delicte d'odi ni contra la Guàrdia Civil ni ningú.
Explica que el tracte va ser sempre cordial i que no té cap queixa dels policies.
En aquesta mateixa entrevista que vam fer ahir al matí, vam parlar d'altres qüestions de l'actualitat de Verges.
Per exemple, va celebrar l'èxit de la nova minideixalleria. Considera que el poble se l'ha fet seva.
És veritat que havíem fet molta feina prèvia nosaltres de diferents xerrades i d'anar insistint que ens anàvem cap a un nou sistema. Havíem anat casa per casa, veí per veí, a donar molta informació, i això ha agilitzat una mica el fet d'aquest canvi.
I assegura que les primeres dades indiquen que s'ha passat del 30 al 76% de reciclatge després de la implantació del porta a porta.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot. Tot? Només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia. O una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Un quart i dos minuts de 9 del matí. La Creu Roja de Girona ha començat a treballar en la tradicional campanya nadalenca de recollida de joguines.
Supermatí, a Ràdio Capital.
L'objectiu és repartir-les als més petits i petites en situació de vulnerabilitat a les comarques de Girona, entre elles el Baix Empordà, Judit.
Sí, de fet és la 26a vegada que es desenvolupa aquest projecte de Creu Roja Joventut, titulat Joguina Educativa i sota el lema Els seus drets en joc. Enguany s'han proposat aconseguir uns 6.300 joguets per més de 3.100 infants. En aquest sentit, l'entitat convida tots els gironins i a totes les gironines a col·laborar-hi amb joguines no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que preferentment fomentin el joc cooperatiu. Doncs informen que jugar-hi té un valor educatiu de creixement i de desenvolupament de les capacitats i habilitats dels infants. A banda dels veïns i les veïnes de la zona, la Creu Roja Joventut també ha sol·licitat l'ajuda d'empreses, comerços i entitats, des de la donació de joguines fins a aportacions econòmiques o inclús la cessió d'espais per desenvolupar les recollides. Sobretot han incidit en el fet que tota la canalla té dret a estrenar un joguet, independentment de la situació econòmica de les seves famílies. Així doncs, el projecte ja plega més de 100 voluntaris i voluntàries i 15 assemblees locals i comarcals de l'entitat. Tanmateix, han volgut deixar clar que tots i totes els i les que tinguin interès podran portar joguines a qualsevol de les assemblees que s'han sumat a la campanya o als punts de recollida dels col·laboradors. També participar en les accions i activitats organitzades o bé fer una donació econòmica. L'últim dia de recollida, recorden, serà el 4 de gener.
I tot i que encara estem pendents del recompte final, el Banc dels Aliments calcula que es recolliran entre 4,5 i 4,7 milions de quilos d'aliments a Catalunya, Maria.
Exacte. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, el vicepresident del Banc dels Aliments a Girona, Joan Jorbà, ha assegurat que en l'edició d'enguany es poden superar els 4,5 milions de quilos d'aliments recaptats i, fins i tot, arribar als 4,7 milions segons les primeres dades recopilades. Jorbà assegura que amb el que es recull durant aquests dos dies, les 36.000 persones ateses de la província de Girona tenen 3 mesos de menjar. Tot apunta, doncs, que en aquesta desena edició s'està mantenint els nivells de recaptació de productes de l'any passat. El balanç és positiu i des del Banc dels Aliments asseguren que s'està arribant a una xifra òptima de participació. La feina dels voluntaris i voluntàries del Gran Recapte no s'atura. Fins al 15 de desembre es poden continuar fent donatius a través de la pàgina web, però també es pot seguir col·laborant durant tot l'any.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Supermatí, amb en Miquel 40.
El compositor Jordi Molina presentarà aquest divendres el seu nou disc Retrat en groc. Ho farà en concert a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Eugènia.
És un disc que ha dedicat a tots els presos i preses polítiques i persones exiliades a causa de l'1 d'octubre, en especial a la torroellenca Dolors Bassa. L'autor, doncs, ha volgut reivindicar el seu dret a la llibertat d'expressió i vol que sigui una visió optimista i esperançadora en defensa de les llibertats i reivindicacions bàsiques. El preu del concert, que comptarà amb diverses col·laboracions i durarà uns 90 minuts, va d'entre 14 i 20 euros.
Jordi Molina, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem escoltant ja l'inici d'aquest disc que es diu Retrat en groc, amb aquesta primera cançó que és l'obertura i que es diu Arcàdia, eh?
Exacte, Arcàdia és el primer tema del disc i el que sortirà en vídeo també properament.
Jordi, com es reivindica la llibertat dels presos a través d'un disc com aquest en el que un compositor, toca la tenora?
Sí, exacte, a vegades, en la música instrumental ja té això, no? És difícil... ja que no hi ha una lletra, és difícil d'explicar. Però, bàsicament, el que jo volia era retratar, fer una instantània primer del meu moment professional amb aquest grup, que és la consolidació i reiteració d'un grup del disc anterior, Matèria del Temps, i després una mica no abstreure'm de la situació personal que estic vivint i social, no? El fet de que estigui passant el que està succeint, doncs no podia deixar de reflectir-ho en el disc i al fi i al cap els músics, compositors, el disc que treus cada vegada sempre és una instantània de la teva situació i així és, no? Si professionalment ho visc d'una manera i personalment també hi no volia deixar. A més, el fet de tenir una amistat personal amb la Dolors, doncs, és una cosa que tinc molt present constantment i volia reflectir-ho en el disc, això.
Això volia preguntar, perquè, dèiem, aquest és un homenatge als presos polítics, especialment a la Dolors Bassa, i, de fet, a la portada del disc, que és un disc acolorit en color groc, la portada, però, no deixa de ser una fotografia amb el Montgrí de fons, feta des del que podrien semblar els camps d'arròs que hi ha a pals, entre Pals i Torroella, per entendre'ns, eh?
Sí, exactament, sí. Sí, era com remarcar el fet, no?, de professionalment visc una història musical, personalment la història política i social, i després el territori on em moc, no?, visc a Torroella de Montgrí i la Dolors, no?, i volia recalcar-ho encara més. La veritat és que la dissenyadora... Jo no li vaig dir que volia allò, sinó va ser al revés. Van oferir diverses il·lustracions i aquesta em va semblar molt adient per remarcar el que t'estava explicant ara mateix.
Jo he parlat de fotografia, em pensava que era una fotografia, em dius que és una il·lustració, eh?
És una il·lustració, sí, però és exactament d'aquí on dius tu, dels camps de la vista és des de Pals i mirant aquesta mateixa disposició, sí.
Jordi, escoltem una mica més d'aquest retrat en groc que presentaràs demà passat a Torroella, et sembla?
Sí.
Escoltem-ho, doncs. Jordi, és cosa meva o aquesta curves i contracurves em recorda una mica el sol laietà dels anys 70?
Sí. Seria això i també altres influències, però el que està clar és que les meves influències musicals, sobretot de l'adolescència, és el sol laietà, la música fusió que venia de grups com Oregon, Yellow Jackets, però també música urbana de tot aquest moviment de Barcelona. És la música que jo de jovenet m'ha agradat molt i que sempre he sentit molt proper, vinculat així al jazz també, però i evidentment això ajuntat amb el meu instrument i quan escrius, evidentment els compositors el que som són reflexes de les nostres influències i el que poses dins del paper buscant un estil propi, però sempre reflexes o sempre deixes connotacions del que t'ha influenciat durant tota la teva vida.
Això desmunta una mica el mite aquest que la tenora normalment s'associa a la cosa tradicional de la copla, eh?
Sí, clar, jo ja fa forces anys que em moc en aquest territori. Jo soc clarinetista i saxofonista també, però vaig deixar aquests instruments ja com vaig deixar precisament les orquestres professionals, i vaig triar la tenora per expressar-me i bé, senzillament, clar, anar fent discos i propostes amb la tenora, doncs sempre hi ha una connotació de singularitat, perquè són territoris que la tenora no ha explorat i però per mi és una cosa natural. De fet, jo toco aquest instrument i faig la meva música i senzillament la poso. El que passa és que, clar, no ve antecedents o precedents en aquesta línia, doncs sembla, sí, és força, jo crec que és força singular. I per mi és una cosa molt natural, eh? Vull dir, no, ara ja al principi sí que era una mica una tasca, ostres, que això hem d'aconseguir perquè el tenor es pugui ara... Jo crec que això ja està superat i ara, senzillament, la tenora és el meu instrument, ho poso aquí i faig això i ja està, sí.
Sembla últimament que es parli més de la música popular tradicional, que es parli una mica més també del so de copla. De fet, hem estat parlant durant molt temps de l'homenatge de l'any dedicat a Ricard Viladesau. No sé si tens la sensació que podria ser que estigués revifant una mica aquest estil o no, ha estat allò flor d'un estiu.
No, hi ha un fenomen clar, que és que arrel de o sigui, els anys 80 va haver una eclosió d'escoles de cobla de músics, i van començar molts músics joves a introduir-se en aquests instruments, i això és el resultat d'ara. O sigui, ara el que està clar és que la majoria de cobles, la gran part de músics que les formen són músics de menys de 40 anys, joves, a més amb molt bon nivell, perquè també es poden estudiar aquests instruments a les MOOC, als conservatoris, molt ben preparats i a més amb inquietuds, i això és un còctel que el que està clar és que fa que succeeixin iniciatives amb aquests instruments, pues, lògiques, no? Si hi ha jovent preparat amb ganes de fer coses, el que passa són el que està succeint avui en dia, que és que molts instrumentistes i moltes cobles doncs fan projectes alternatius al tema més folclòric de la dansa, i per això estem veient el que estem veient, no? O Roger Mas o tantes altres alternatives amb la cobla i la música de cobla.
Escoltem una mica més d'aquest disc Retrat en groc, ara amb una peça que es diu Jota Llevantina, una de les reivindicatives, i que té la veu de la Júlia Molina, et sembla?
Sí.
Vinga.
Quédate aquí a mí una estona.
per què aquesta Jota Llevantina és una de les reivindicatives del disc, Jordi?
Sí, bueno, aquesta Jota precisament és l'únic tema que és tradicional, que no és meu, que és de la Miquela Lladó, una cantant de mallorquina del grup Música Nostra. Mm. I, bueno, el disc, tots els temes tenen una petita clocada d'ull o alguna cosa metafòrica amb situacions de protesta. En aquest cas, és la lletra d'aquesta Jota explica que, bueno, ella... una noia que està enamorada del seu noi i que li diu que vingui, que estigui amb ella, ell passa i llavors ella, en lloc d'estar trista i quedar-se a casa, el que fa és sortir i passar-s'ho bé perquè doncs serà que ell, el noi no se la mereix, no? Vull dir, una mica el fet de protestar contra la situació i en lloc de planyir-nos, no? Doncs, bueno, una mica... planta cara. I aquestes, i tant els títols, Curves i Contracurves, Arcàdia, Cançó del Lladre, o sigui, totes tenen una petita clocada d'ulla. No demano gran cosa. Sí, sí, o sigui, clar, la música instrumental té això, no pots explicar-ho en paraules, però sí que hi ha una intenció en la titulació i en la tria dels títols, doncs, que van en una línia concreta, sí.
Escolta, dèiem fa un moment, parlàvem sobre si estava revifant o no el so de cobla. En diverses ocasions que hem parlat en aquest mateix programa amb persones relacionades amb el món de l'havanera, per exemple, dèiem, sí, ha estat a través del turisme i probablement de una mica folclorització excessiva de l'havanera, però deia, ha estat a través del turisme que hem aconseguit que la gent conegui més les havaneres i que en parlin, i encara que sigui com una cosa estrictament lúdica durant l'estiu, doncs ara la gent coneix el gènere de l'havanera, assisteix a cantades d'havaneres. No sé si firmaries que amb el so de cobla passés una cosa similar.
Sí, no, o sigui, no sé quin... De fet, internacionalment és una cosa molt coneguda, tant la cobla... Jo m'he mogut força per festivals internacionals i la tenora és un instrument, i la cobla i les sardanes... L'única cosa és que, evidentment, no, dintre de la música tradicional mundial, el fenomen que vivim aquí, d'una formació tan concreta, tan especial, no ha tingut una exportació com altres fenòmens, no? Evidentment, qualsevol cosa que sumi i que faci conèixer la nostra música, els nostres instruments, doncs serà benvingut. Des de la part del turisme és evident. El que passa és que també el turisme, quan ve aquí, el que es queda també en moment són les ballades de les festes o dels pobles turístics, i potser no és excessivament representatiu perquè sol no haver gaire gent i, bueno, no és un espectacle com superatraient. És curiós, però no superatraient. Ja. Però el que està clar és que...
Hi ha qui diu que les ballades són hipnòtiques, que aquest moviment de dreta, esquerra,
sí,
esquerra, dreta...
Sí, està clar. Vull dir, és molt curiós. El que passa és que a vegades també... el que és la posada en escena d'aquestes ballades a vegades estan una mica deixades i s'hauria de cuidar una miqueta més també de cara a l'espectacle, pensant més en l'espectacle, cosa que han fet, per exemple, molt dels castellers i que nosaltres encara és una assignatura pendent per nosaltres.
Jordi, com es posa, sí, aquest retrat en groc en escena, en directe?
Doncs, mira, amb una banda espectacular, un grup molt bo de músics que jo tinc la sort de que hagin volgut col·laborar amb mi, ja des del disc anterior, que cada un d'ells és líder de les seves pròpies iniciatives i són músics dels més importants del país. I després, el dia de Torroella, el divendres, doncs serà un dia molt especial perquè hi haurà molts convidats, cap a 80 músics i que participaran en el concert, a part del grup base. Hi haurà Increixendo, hi haurà la Jove Orquestra Catalana d'Instruments Tradicionals, músics de Calaix, dels Berros de la Cor, Ramon Cardo, Eduard Prats i Joan Marçauquer, músics de jazz, que també faran un parell de temes amb nosaltres. Crec que serà una festa divertida i espectacular de cara al públic.
Això, recordem-ho, és aquest divendres. Ara se m'ha anat al cap l'hora del concert.
Al 7, a les 9 del vespre, a l'Espai Ter de Torroella.
Ara, això mateix, a les 9 del vespre. Per cert, que nosaltres, a través d'Instagram, fem un concurs pel qual sortegem un parell d'entrades per qui tingui ganes d'anar-lo a veure. I que, vaja, que pugui anar a escoltar aquest retrat en groc en directe. Jordi Molina, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé aquest concert del divendres.
Doncs moltíssimes gràcies i, bueno, gràcies a vosaltres per la difusió d'aquesta iniciativa. Moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Adéu, adéu.
Divendres 7 de desembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música Jordi Molina, Retrat en groc. Retrat en groc de Jordi Molina, un projecte creatiu que és també vital, honest i que no defuig del compromís social i de país que demanen els temps actuals. Divendres 7 de desembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí. A punt per l'actualitat esportiva, dues notícies sobre Palamós. Avui es presenta la primera edició de la marxa cicloturista, ja ho diré bé, eh? Weird Lux, Gran Fondo, David de la Cruz. Laia, a veure, diguem-ho bé, això. Avui es presenta la primera edició de la marxa cicloturista Weird Lux, Gran Fondo, David de la Cruz. Laia Bodro, bon dia.
La marxa estarà inclosa al calendari català 2019 i retrà homenatge al ciclista català David de la Cruz. La presentació és avui a les 11 al Passeig del Mar, al costat de l'oficina de turisme, i comptarà amb la participació del ciclista, actualment a les files de l'equip professional Team Sky. També a Palamós vam conèixer que es comença la substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva Josep Massot i Saiz. La nova gespa s'ubicarà sobre una base elàstica que donarà més qualitat al joc. El cost de substitució és de 133.400 euros.
Gràcies, Laia. I aquesta és la música, ara sí. Amb la que tanquem el bloc dedicat a la informació local, amb un comentari d'opinió que en el dia d'avui ens arriba de la veu de la Carme Fenoll.
Mar i cel. Arribo en 2 minuts. Tren amb retard a Flaçà. Rebo aquest guatge precipitat de l'escriptora Gemma Lianes, corrent per arribar divendres al vespre a la biblioteca de Palafrugell, on ens volia presentar el seu darrer llibre, El fil invisible. Responc: tranqui, és normal, t'esperem. I penso en les hores que haurem esperat a la biblioteca pública l'arribada d'aquell conferenciant o escriptor que, pobre, no era del tot conscient de la grandíssima xarxa de transport públic que ens bressola l'Empordanet. Un tema endèmic. I no feu res per canviar-ho? Sospirs. Aquest cap de setmana, les pantalles dels mòbils se'ns han omplert del millor repertori fotogràfic dels cels empordanesos. Això sí que ho tenim sempre a punt. Cels tornassolats, cels plastidecor, núvols desorbitats, han substituït les fotos de les nostres cales, postals que ens refermen en el nostre xauvinisme compulsiu. Aquests dies també tenim més llums. Nadal ja és a tocar i ens permet l'enèsima crítica als governs municipals per haver descuidat l'enllumenat nadalenc precisament al nostre carrer, el millor del món, o poder comparar-lo amb el del poble veí. No serà aquesta la veritable funció de l'enllumenat nadalenc? L'agressivitat dels nostres comerciants verds, on vas a parar, el dispendi dels veïns del costat, o viceversa. Els padrins també es queixen del dispendi local vers la frugalitat del poble del costat. Arriba el Nadal i les sopes calentetes. Bé, per a alguns. Que tingueu un feliç desembre.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8:45 de 9 del matí. I encara, abans d'acabar el bloc informatiu, tenim temps per fer un cop d'ull a l'actualitat general amb l'Alba Elegida. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que aprovarà i portarà els pressupostos al Congrés el mes de gener. Adverteix que en cas que no tirin endavant, caldria replantejar moltes coses i els independentistes haurien d'explicar-ho als seus ciutadans.
En un comunicat d'ahir a la tarda, els dos dirigents independentistes empresonats a Lledoners argumentaven que aquesta és l'única alternativa que tenen a la presó per fer més visible la discriminació dels seus drets. Així, Rull i Forn van renunciar voluntàriament a la ingesta d'aliments des d'ahir a la nit a les 12. El web vagadefam.cat ja ha rebut més de 192.100 adhesions a la denúncia del bloqueig del Tribunal Constitucional.
Bé, aquesta, òbviament, no és la crònica a la que fèiem referència. Ara sí, us expliquem les declaracions que feia el president espanyol, Pedro Sánchez.
Y al anuncio que el Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta de presupuestos que llevará durante el mes de enero a la Cámara.
O sea, que lleva los presupuestos a la Cámara el mes de enero y para eso tiene, cuenta con apoyos de algún tipo, apoyos necesarios, bueno, yo espero para sacarlos adelante.
Yo espero contar con esos apoyos, desde luego contamos ahora mismo con el apoyo de Unidos Podemos, esperamos contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y tendemos las manos y los puentes al resto de grupos parlamentarios. En todo caso, el Poder Ejecutivo va a hacer su tarea. Otra cosa es que el Poder Legislativo, por las razones que considere oportunas, rechace esos presupuestos. Pero van a tener que explicarlo, porque son unos presupuestos que van a reconstruir el estado del bienestar y que van a ser unos presupuestos sociales.
La presentació dels comptes pretén pressionar les forces independentistes perquè es repensin el seu no als comptes i evitin d'aquesta manera un final abrupte de la legislatura que podria reproduir al Congrés la majoria de dretes andalusa.
El Parlament aprova la compareixença de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras a la Comissió d'Investigació del 155. Els diputats es citen com testimonis durant la votació del Pla de Treball.
Entre molts d'altres, també es convoca l'actual líder del PP, Pablo Casado. S'han aprovat amb els vots a favor de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i els Comuns. I el vot en contra del PSC Units.
I el govern atorga la medalla d'or de la Generalitat a Carme Forcadell i Carles Viver Pi-Sunyer. L'executiu premia la seva trajectòria i compromís amb el país.
Amb la concessió de la medalla d'or al doctor Carles Viver Pi-Sunyer, la Generalitat de Catalunya vol honorar un dels referents del dret i la magistratura del nostre país amb un clar prestigi internacional. És un jurista que ha ocupat posicions de màxima responsabilitat en l'àmbit de la justícia i ha demostrat un gran compromís amb la democràcia, els drets polítics, civils i socials i les lleis enteses com a eina al servei de la ciutadania.
Finalment, l'executiu també ha volgut reconèixer l'estudi RCR Arquitectes com una empresa de referència de l'arquitectura catalana amb projecció internacional i prestigi.
Gràcies, Alba Legide. 8 i 41 minuts, cinema. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, home, com anem?
Doncs bé, ja veus, cap de setmana carregat d'un munt de pel·lícules, aprofiten el pont, eh?
Sí, estaràs content, lladre, que això comença demà.
Sí, sí, ara jo crec que aquest mes comença una bona festa de cinema, eh? També t'he de dir, aquest mes pinta molt bé.
Molt bé, escolta, mira, te'n faràs creus, però aquesta setmana tinc els tràilers, tu.
Oh!
Què et sembla?
A veure si són els mateixos, a veure si coincidim, eh?
A veure, sí, ja m'estàs aquí buscant... A veure, els ha preparat en Dani, perquè és que havia de fer el programa avui, i clar, ja saps que en Dani és una persona més aplicada que no pas jo en aquestes coses.
Sí, sí, és veritat.
Escolta, va, d'entrada, avui el Ningú no és perfecte, de què parlareu?
Doncs mira, avui emetem un programa que vam gravar aquest cap de setmana a la Biblioteca Carles Raula de Girona, que el vam dedicar a Stephen King, i fem un repàs bastant extens de les millors adaptacions o les més destacables de cinema en novel·les de Stephen King.
Molt bé, doncs això serà a partir de les 10 del vespre a Ràdio Capital i sempre que vulgueu a radiocapital.cat, que podreu recuperar aquest Ningú no és perfecte que emetrem avui, enregistrat, deies, el dissabte, eh?
Correcte, sí, sí.
De la Biblioteca Carles Rahola de Girona. I, com ho hem dit abans, el cap de setmana comença oficialment demà pels que tinguin pont especialment i, per tant, les estrenes s'avancen. De què hem de parlar primer?
Doncs mira, jo crec que la gran pel·lícula d'aquest cap de setmana serà En Ralph destrueix Internet.
En Ralph destrueix Internet.
Bé, ha arribat l'hora de connectar-te. Wi-Fi o es diu Wi-Fi?
Per què no hi entrem, eh?
I ara ja estem en línia.
De què va això, Ignasi?
Mira, això és una pel·lícula de dibuixos animats de Walt Disney. Hem de diferenciar aquí sempre la divisió Pixar, que és una cosa, la Disney Animation, que és l'altra. Aquesta és Disney Animation. I a més és una segona part d'una pel·lícula que es va estrenar ja farà uns 3 anyets, que era En Ralph el Destructor, que no deixava de ser un homenatge als videojocs dels anys 80, sobretot el de les màquines d'arcade. És a dir, el Donkey Kong i tot aquest tipus de jocs. De fet, el personatge de Ralph venia a ser una mena de versió de Donkey Kong, que escapava del videojoc i començava, doncs, a interactuar amb altres videojocs reals, no?
Mm-hmm. Ah, jo m'hagués pensat que en Ralph era un ren, no un monstre,
no,
un mico.
No, més que un mico, és una persona, però té aspecte de simi, no? I estava tancat en un videojoc que era una calca del Donkey Kong, no? I ell era una mena de Donkey Kong, per entendre'ns era el dolent, i ell era un tipus de bon cor i volia fer el bé, no? No volia fer les coses malament. Uh-huh. I aleshores comença a interactuar amb videojocs, doncs, ja més a l'actualitat que coneixíem bastant, no? Però també era una pel·lícula que referenciava molt el món del videojoc. En aquesta ocasió ens trobem que aquest personatge de Ralph ha d'anar a internet. Aleshores entra dintre de la xarxa.
Deu flipar el pobre.
Home, sí, depèn de quines webs entri, de debò que ara és una pel·lícula Disney, eh? No es pensem que...
I no entra a Pornhub, eh?
No, per exemple. No. Una cosa més familiar i per tota la família.
Ralph descobreix el gangbang. Serà el
Això seria la versió adulta. No, sempre n'hi ha de versions adultes, no. Sí. No seria el cas. A més, aquesta és una pel·lícula Disney que té la particularitat que, com que entra a internet el personatge de Ralph, podrà interactuar amb tota la resta de personatges que formen part del conglomerat Disney. És a dir, Pixar, Marvel i Lucasfilm. Ah. Per entendre'ns, doncs, tots els superherois de la Marvel, tots els personatges de Star Wars i tots els personatges de les pel·lícules de Pixar, com Toy Story, Wall-E, Up, bueno, tot això. Tot això aquí barrejat, a més, amb les princeses Disney. És a dir, veurem aquest... Sí, no, és allò... Treure una mica el rendiment de totes les franquícies que ha anat comprant Disney tots aquests anys, no?
Carai, Ralph destrueix internet, això s'estrenia sí, aquesta setmana,
ser,
eh?
Sí, vindria a ser semblant a la Lego pel·lícula, aquella, sí. Recordes bé, sí. Mateix passava amb Warner.
Molt divertida, doncs, per cert, la Lego pel·li aquesta.
Sí. De fet, en Ralph destrueix internet ha tingut molt bones crítiques als Estats Units i també està fent molt bona taquilla.
De què més hem de parlar avui, va, Ignasi?
De Suspiria.
Avui parlem també de Suspiria. Bé, sortirà, eh? Ja sonarà.
Al principio me daba cosas. Un equilibrio perfecto. Un descanso perfecto. Pero quiere penetrar en mi interior.
Jo una comèdia també veig, eh?
Sí. No precisament, eh? Que la gent no s'ho cregui, perquè... Ja. Una comèdia, vaig dir, els cine ens mataran, eh?
Ja.
Sí, aquesta és la pel·lícula que va inaugurar el Festival de Sitges.
Cuando se baila la danza...
Sí, és la pel·lícula dirigida per Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, que en aquest cas doncs, ha fet una pel·lícula molt diferent en aquella, no? És un remake de la pel·lícula de Dario Argento, que també portava el mateix nom, Suspiria, que recordem que era un diallo, dels anys 70, i en aquest cas, bàsicament, la premissa és la mateixa, però diguéssim que el desenvolupament no té res a veure, no? És a dir, de fet, és com una pel·lícula nova, més que un remake, no? L'únic que té de comú, doncs, és una estudiant americana que va estudiar una escola de dansa i a partir d'aquí tota la resta és diferent. Canvia el lloc també, en aquest cas doncs es trasllada a Berlín i el que es trobarà allà doncs també serà un pèl diferent, no? Tot i que veurem doncs unes dones bastant estranyes que fan de professores en aquesta escola i que els hi passaran coses estranyes a les alumnes, no? Uh-huh. No vull explicar massa res de la pel·lícula, tot i que si t'he de dir la meva opinió és que és una mica pal, eh? És una pel·lícula... Sí, és una mica avorrida. A mi em va agradar el final, tot i que la gent l'ha criticat, perquè al final diguéssim que tota aquesta cosa continguda que té tota la pel·lícula es deixarà, i bueno, com a mínim a mi al final em va divertir. Sí que canvia el to, però trobo que està bé. Ara, la pel·lícula estèticament és una passada, està molt ben dirigida, visualment és brutal, mm-hmm. Però li falta una mica de... li falta contingut. A mi la pel·lícula no acaba de ser rodona, no? Precisament per això, perquè li falta una mica de contingut. El repartiment és espectacular, això sí, tenim ara la Dakota Johnson, que cada vegada l'estem veient més, la Tilda Swinton, que és aquest tros d'actriu que va recollir premi a Sitges.
Dakota Johnson, és que estic intentant posar-li cara.
Sí,
ah, sí, home, la de les ombres en Grey. Sí, sí, val, val. És que sí, deia, sí. Jo l'he vista, però no, sí. Val, val, sí, perdó, sí.
La Tilda Swinton també, doncs aquí fa tres personatges diferents. És, que no tenen res a veure, eh? És a dir, fins i tot interpreta un home i tot. És a dir, que a vegades costarà d'identificar quins són aquests, excepte un que es veu clar, que és ella, els altres doncs estan bastant dissimulats, no? I també trobem la Mia Goig i la Chloe Grace Moretz, que fan un petit paper també a la pel·lícula.
Molt bé, doncs Suspiria s'estrena demà mateix als cinemes també, una mica de miedito en el cuerpo sexual. Què més tenim, Ignasi? De què més hem de parlar?
Mira, el Regreso de Ben...
El Regreso de Ben també ja vindrà.
Madre mía, no me lo puedo creer.
Hola, mamá.
¿Has visto? Ha ganado algo de peso y vuelve a tener ese brillo en la mirada. Está claro que está mejor.
Entonces, ¿por qué lo estás escondiendo todo?
Estas son nuestras normas y me importa una mierda que las odies.
Sí, vale.
No voy a perderte de vista, nunca. Porque durante las próximas 24 horas tú serás mío, ¿entendido?
Entendido.
Barnes, creía que estabas muerto.
Una altra comèdia, també. A veure?
Sí, una altra. Això és un dramot amb la Julia Roberts, que aquí interpreta a una mare, que resulta que té un fill adolescent, bé, molt encantador, però per altra banda també és molt problemàtic, no? Té una addicció a les drogues i mentre està fent la seva rehabilitació torna a casa per Nadal, quan ningú l'espera. Aleshores, l'únic que el rebrà bé doncs, serà la mare, mentre que la resta de la família diguéssim com que el vol fora i el vol apartat. El director és el Peter Hedge, que, per cert, és també el pare del protagonista, que és el que fa de noi adolescent, que és Lucas Hedge, que, per cert, aquest l'havíem vist en la pel·lícula Manchester by the Sea, aquesta pel·lícula Manchester frente al mar, em sembla que es va titular així. Doncs és el noi protagonista que, per cert, ho feia molt bé, eh?
Ah, doncs, escolta, recordem el títol de la pel·lícula, El Regreso de Ben, eh?
Exacte, El Regreso de Ben.
Molt bé, vingui, jo crec que tenim temps per una.
Una més.
A veure.
Què vols, una recomanació o una no recomanació?
No sé, la que vulguis tu, aviam. A mi, tant Robin Hood com Kurtz em semblen un... Vaja, pel que he vist, em semblen un trunyo.
Sí, doncs mira, Robin Hood, fora. Ja t'ho dic, doncs, no val la pena.
Doncs aviam, parlem de Kursk.
Vinga, va, si vols parlem de Kursk.
És el Kursk. Ha pasado algo.
Informe. Sí, señor. Dos incidentes acústicos.
Dios santo.
¿Supervivientes?
Capitán, dicen que le ha pasado algo al Kursk.
Això és el submarí aquell rus que va quedar enfonsat i que al final van deixar-lo enfonsat amb un munt de gent a dins, eh?
Sí, senyor, doncs ja ho has dit, spoiler gran per qui no sàpiga els fets històrics.
Qui no estigui al cas de que no llegeixi la premsa és el seu problema, però ja ho podem dir ara.
Tens tota la raó, eh? Jo amb això dels spoilers cada dia en soc menys amic, eh? Al final, en tant spoiler no podrem parlar de res, però bé. És que al final no parlem de les coses, no podem dir-les pel seu nom.
En qualsevol cas, digues, perdona. Més enllà de la història, que és aquest submarí rus enfonsat i que queda amb 100 i escaig mariners a dins, crec. No recordo la xifra, però
sí,
crec que
sí,
hi ha un centenar.
118.
Doncs, més enllà d'aquesta història, la pel·lícula, com, què tal és? Quina factura té?
Mira, la pel·lícula, almenys el repartiment sembla interessant. Tenim la Lea Seydoux i el Colin Firth i ens narren aquests fets que ja explicaves tu que van passar concretament a l'agost de l'any 2000, aquest submarí nuclear de l'armada russa que va patir aquest accident i que al final van deixar morir tots els seus tripulants. És una pel·lícula que parla bàsicament de la incompetència governamental, de la burocràcia i de tot això que al final doncs, va portar a aquesta tragèdia, no? Tanta burocràcia i tanta, tanta incompetència entre polítics, doncs la cosa va acabar en tragèdia, no? I el que intenta fer la pel·lícula és denunciar sobretot això, la incompetència.
Mm-hmm. Història d'allò, president rus amb dos parells de nassos que va dir, allà es queden, no els podem recuperar.
Sí, sí. Sí, sí.
Ignasi, moltes gràcies.
Doncs ja està, una forta abraçada.
Que vagi molt bé i tornarem la setmana que ve, però dijous en aquest cas recuperarem el dia normal, eh?
Perfecte, fins dijous, doncs.
Apa, i t'escoltem aquesta nit al Ningú no és perfecte.
Allà estarem.
Adéu, bon dia.
Una abraçada, adéu.
Estrenes de cinema amb l'Ignasi Arbat al Supermatí i algunes recomanacions de pel·lícules que podeu anar a veure, si més no, en aquest pont llarg de 4 dies que vaja, anava a dir que tindrem, doncs sí, què collons, que tindrem molts.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Cinc i les nou, agenda. I en un cap de setmana de 4 dies hi ha temps i espai per fer moltes coses. A Begur, per exemple, aquest cap de setmana arriba la segona fira del Playmobil, Martí.
Del 6 al 9 de desembre es durà a terme a la sala d'exposicions municipal la fira del Playmobil, on es podran veure 4 diorames inèdits i de major tamany que la passada edició, relacionat amb els pirates i esclaus de Begur. A més, inclourà diverses activitats pels més menuts, com són tallers i el joc del clic amagat.
Tenim més històries.
L'agenda cultural de la setmana.
Al Teatre Municipal de Palafrugell, a partir de les 10 de la nit, hi ha cinema.
Amb la Societat Literària i el Pastel de Piel de Patata, un drama ambientat als anys 40, en la que una escriptora estableix una amistat amb els residents de Jersey Island després de la Segona Guerra Mundial i decideix escriure un llibre sobre les experiències durant la guerra.
I n'hem parlat amb el seu protagonista. Aquest divendres a Torroella, l'Espai Ter, en Jordi Molina, i presenta Retrat en Groc.
L'Espai Ter acull l'estrena del nou disc de Jordi Molina, Retrat en Groc, amb un concert exclusiu i moltes sorpreses. Retrat en Groc és el reflex del moment professional que viu en l'actualitat. Continua amb el treball de consolidació d'un projecte que es va iniciar amb el disc Matèria del Temps, amb la intenció de crear una nova música en la frontera estètica d'allò que és música tradicional i on la tenora en fos un clar protagonista.
Totes aquestes activitats i moltes altres que podeu fer aquests 4 dies les podeu trobar també al nostre web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I des d'allà mateix podeu introduir, si sou organitzadors o teniu, vaja, o coneixeu d'alguna activitat cultural, lúdica, festiva o esportiva que s'organitzi, des d'allà mateix, dèiem, podeu introduir-les a la nostra agenda per tal que ens en puguem fer ressò per internet i també en aquest mateix programa, tal i com acabem de fer ara fa uns segons. Estem a punt d'acabar el Supermatí d'avui.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Us hem explicat que l'Hospital de Palamós es defensa del cas de la dona morta a urgències. En roda de premsa convocada ahir, l'hospital va negar que hi hagués cap error o negligència. Tot i així, el Departament de Salut de la Generalitat ha anunciat una investigació del cas. També us hem explicat que ha fet un any de la primera sortida a la presó de la consellera Dolors Bassa. Mesos més tard, però, la consellera tornava a entrar a Alcalá en Meco. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarén, la deixava en llibertat condicional sota fiança de 100.000 euros i després passaria a liderar la llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del 21D i el mes de març tornaria a quedar empresonada primer al Alcalá Meco i després el juliol passat a la presó de Puig de les Basses de Figueres. En aquest Supermatí d'avui també us hem explicat en política local que Palamós no tindrà llista unitària per l'independentisme. Ho va proposar l'ANC de Palamós a les formacions municipals independentistes, però totes elles han rebutjat la proposta. I també a Palamós mateix, la Yolanda Aguilar ha estat escollida com a primera secretària local del PSC. A Verges, l'Ignasi Sabater, el seu alcalde, diu que no té clar que la Guàrdia Civil arxivi el seu cas. Dilluns va anar a declarar a la caserna de Girona ell i tots els regidors de l'Ajuntament de Verges. Ahir l'alcalde Sabater va parlar en una entrevista al Supermatí, deia que no té clar que aquesta denúncia vagi a més. A la mateixa entrevista, Sabater també explicava que la recollida porta a porta de residus s'ha duplicat a Verges després que es fes molta conscienciació social entre la gent del poble.
I en el Supermatí també us hem explicat que Creu Roja Joventut necessita més de 6.300 joguines per la campanya de recollida de Nadal. En el projecte Joguina Educativa, que repartirà joguets no bèl·lics, no sexistes i sostenibles a més de 3.100 nens i nenes en situació de vulnerabilitat econòmica de les comarques de Girona, entre elles el Baix Empordà. I hem parlat avui amb en Jordi Molina, aquest compositor, aquest autor, aquest tenorista, que serà el divendres a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. I abans d'acabar, Albert Aparicio, previsió meteorològica.
Tant al matí com al vespre d'avui es formaran alguns bancs de boira o boirines en diversos sectors de l'Empordà. Aquest dimecres el cel estarà una mica més tapat i la temperatura màxima serà sensiblement més baixa, al voltant dels 15 graus. Demà serà un dia més assolellat, amb recuperació de la temperatura màxima, i l'ambient romandrà, en general, tranquil fins dilluns de la setmana vinent, amb una notable baixada de la temperatura.
Que vagi molt bé aquest pont, aqüeducte o els que en tingueu. Vaja, en qualsevol cas, gràcies per fer-nos confiança. Adéu-siau, bon dia.